Per què aquesta sintonia?
Saps qui és aquest que canta, no? És Johan Cruyff. És Johan Cruyff a la seva època d'entrenador, de jugador del Barça, als anys 70. Ara que cantarem el que acabarà la tornada i cantarà
el
sol.
Si li posa el vaquero, la cançó.
Clar. Sí.
És Cruyff?
Clar que és Cruyff. Mira, mira.
Jove.
Imagina't el dient en un momento dado, és Johan Cruyff. I serà una secció que parlarà de... Explicarem històries de futbolistes que van ser genis i que això de vegades va ser la seva glòria, la seva salvació, i de vegades va ser el seu enfonsament. I avui hem triat per començar Paul Gascoigne, segurament el futbolista amb més talent que ha generat mai el planter del Newcastle. Hi ha molta gent en aquesta ràdio que no sap qui és perquè hi ha gent molt jove, però crec que la millor manera de definir-lo és la que va fer Alex Ferguson en una entrevista quan li van preguntar quin jugador que no havia entrenat mai li hauria agradat entrenar.
There is the one player you wish you'd managed that you never did.
Paul Gascoigne. Without question, I think he was the best English player since Bobby Charlton.
Que va ser el millor jugador anglès després de Bobby Charlton. No el va poder fitxar, després t'explicaré per què. Però
si Ferguson va voler fitxar Gascoigne pel Manchester United.
Pel Manchester United.
Traient-lo del Newcastle.
Sí, però se'n van al Tottenham, t'ho explico ja, perquè el Tottenham li va posar a casa els seus pares per treure'ls d'un barri pobre i un traspàs rècord de 2,2 milions i va ser un coge el dinero i corre.
O sigui, Gascoigne, podent anar al United de Ferguson, va marxar al Tottenham perquè era pobre i li pagaven molts més diners.
I a jugar amb Gary Lineker, és a dir, van guanyar un FA Cup i tot, és a dir, no era tampoc un mal projecte. És un jugador, Paul Gascoigne, que es pot definir amb una jugada, amb un gol, el que li fa a Wembley, a Escòcia, a l'Eurocopa del 96, i que celebra amb el que ha passat a la història com la cadira del dentista.
Here's Gascoigne. Oh, brilliant! Oh, yes! Oh, yes! Take a bow for that. That's unbelievable. What a wonderful goal by Gascoigne. You won't see a better goal than that in any international tournament. What a pertinent answer to all his critics. And Terry Venables vindicated.
El gol és una pilota llarga a l'espai que ell agafa de segona línia, de primeres amb l'esquerra fa un barret, de segones tal com li plou sense que botim la dreta la fot a la xarxa. És tot el que era Gascoigne al camp. És un futbolista que era ràpid, que era potent, que era intel·ligent, que era imaginatiu, era creatiu, era imprevisible, jugava amb les dues cames, feia gols. I la celebració és tot el que el personatge de Gascoigne representa fora del camp. Car de tabloide, escàndols, borratxeres, però molt estimat, i sempre s'ho feia per donar tot. La celebració ve perquè preparant aquella Eurocopa en una gira per la Xina van enganxar la selecció de festa jugant a una cosa que es deia la cadira del dentista, que era reclinar una cadira en un bar, un es posava assegut amb la boca oberta mirant el sostre i els altres beguda cap a dintre.
Van celebrar el gol així.
I van celebrar el gol després de Gascoigne marcar el gol, s'estira darrere la porteria i dos companys el van agafar com per l'esquena com si el tiressin enrere i un altre li va buidar una cantimplora a la boca.
That was a disappointment because they'd squeezed Lucas here and not gin.
Disappointment perquè era Lucozade, és a dir, beguda energètica, i no era Ginebra, va dir Gascoigne d'aquella celebració.
No, clar que sí.
Terry Venables es va jugar el càrrec per ells i li van respondre amb aquell partit, però és que històries de Gascoigne n'hi ha mil. Quan va guanyar l'FA Cup juvenil amb el Newcastle, hi ha contra el Watford, que Elton John era el president, va baixar a saludar-los al vestidor i va aparèixer Gascoigne despullat. Elton, canta-te algo, canta-te algo, give us a song. Al Mundial d'Itàlia 90 estaven a l'hotel d'Egipte, es va disfressar de mòmia embolicant-se tot sense paper de vàter, es va llançar a la piscina, va nedar fins que se li va desfer el paper de vàter i va tornar despullat caminant cap a l'habitació. Una vegada amb el Lazio, viatjant amb l'autocar, passaven per un túnel molt llarg, molta estona a les fosques, quan surten del túnel està Gascoigne despullat, assegut a primera fila al costat de Dinosov, que era l'entrenador. Tot això són històries verídiques explicades per ell. Va portar una vegada un estrus a un entrenament del Tottenham. Perquè
un estrus?
Es reien d'un company que tenia el coll llarg, va passar pel zoo i va dir què costa llogar un estrus. A Di Matteo...
Ens recorda el tio Faga.
Sí, 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 sí.
A Di Matteo, quan jugaven junts al Lazio, li va ficar una serpa a la butxaca dels pantalons mentre
serp?
Entrenava.
Estem parlant d'una senyora serp?
O... No, una cap a la butxaca d'uns texans. Però arriba al vestidor, Di Matteo, m'he deixat la cartera, em deixes quartos, i clar, quan el tio va ficar la malla...
És important recordar que això són històries de veritat, no són llegendes, són històries verídiques.
Explicades de viva veu per Paul Gascoigne, que un cop es va ficar a la peixera d'un restaurant de Roma, perquè trigava molt a prendre-li nota, i va... Vull aquesta llagosta! Vull aquesta llagosta!
Excel·lent.
Va comprar una autocaravana a Newcastle i li va dir un treballador del club, crec que té un forat al sostre, i quan el tio s'enfila, Gascoigne arrenca l'autocaravana i es fica a l'autopista amb el tio al sostre agafat, para que em mato, para que em mato.
Mora de Déu.
Paul Gascoigne en va fer de molt grosses. Una vegada li va dir al fisio, vols provar el meu cotxe? I quan el fisio surt de la ciutat esportiva, truca a la poli, m'han robat el cotxe. la policia interceptant el tio a l'autopista. En un embús de trànsit a Londres, es va ficar a dintre d'un bus d'aquests de dos pisos mítics vermells, va convèncer el conductor perquè el deixés conduir per Marble Arch un tros, fins que va veure uns obrers i ai, mira que guai això del martell pneumàtic, salta del bus, deixeu-me el martell pneumàtic. És a dir, és un tio que té anècdotes de tots els colors. Un cap de premsa el portava a una entrevista, li va dir, pots signar aquestes postals, sisplau? Va signar una pila de 50, 100 postals, i quan va acabar, amb el boli a la mà, li va signar el capçal del cotxe, li va signar els seients, li va signar... Va agafar un paquet de pa de motllo que portava el tio al seient del darrere, li va signar totes les llesques de pa de motllo. És a dir, Gascoigne té mil històries d'aquestes que tothom ha pensat sempre, clar, perquè aquest tio, com que era alcohòlic, addicte a les pastilles, per això feia tot això. I tot això no era el principi d'això. Va ser simplement el final. Perquè Paul John Gascoigne, que es deia així perquè la mare era fan dels Beatles,
ah, sí?
Paul i John, per això he posat Full on the Hill, el loco de la colina. Sí, sí.
Hòstia, que bo.
Va néixer en una família de classe social molt baixa. Tu pots imaginar, habitació d'un pis d'habitatge social, quatre germans, batusses, la mare amb la sabatilla, el pare absent, moltes vegades per feina, quan ja era només es barallaven amb la mare. Gascoigne no hi podia comptar massa. L'escola se li donava bé, traia bones notes a les instrumentals, matemàtiques i llengua, però l'havien de castigar sempre perquè no s'estava quiet, no es concentrava, era hiperactiu. I quan tenia 12 anys, el seu pare el van haver de retirar de treballar per problemes cerebrals. Va tenir un vessament cerebral, havia tingut episodis de problemes al cervell durant la seva vida, no li van trobar mai exactament què, però Gascoigne, uns anys abans, ja havia començat a notar coses estranyes. Li havien agafat obsessions, encendre i apagar els llums 5 cops quan entrava a una habitació, obrir i tancar les portes. Tenia tics, feia sorollets, movia els ulls, la llengua, els llavis. Tenia fins a 12 o 15 tics alhora. Cada cop que se n'intentava treure un, ni sortia un altre. Cleptomania. Només per l'adrenalina que li produïa robar, entrava a les botigues, robava llaminadures. Fins i tot un dia no va dormir, perquè caminant pel carrer, 8, 9, 10 anys, de nit, la immensitat de l'univers, la mort, i des de llavors que va haver de dormir sempre amb un llum obert. La mare, amb 12 anys, el va intentar portar al psicòleg, però ell i el pare, veient la sessió, van dir, això és una pèrdua de temps.
Fora. Era una altra època.
Per tant, abans de tastar mai l'alcohol, parlem d'un nen amb una situació familiar i classe social molt vulnerable, intel·ligent, amb una hiperactivitat no diagnosticada, segurament un trastorn obsessiu compulsiu no diagnosticat i amb antecedents directes de salut mental del pare. A més, d'adolescent va tenir bulímia, perquè era grassonet, el Newcastle el marcava molt amb la dieta, s'atiborrava de hamburgueses, patates,
llaminadures...
i es provocava després el vòmit. Amb 14 anys va tenir bulímia i va tenir tres experiències traumàtiques amb l'amor que el turmentava. Amb 10 anys van sortir amb un amic seu, el germà petit de l'amic, vull venir, tranquil·la senyora que jo li cuido el nen. Es van ficar a robar en una botiga de llaminadures, el van deixar fora perquè el nen no els delatés, passa el camió dels gelats, el nen surt corrent darrere, el van atropellar.
Collons.
I se li va morir als braços.
A Gascoigne?
Amb 11 anys, mentre arribava l'ambulància. S'havia compromès a cuidar-lo. Amb 17 anys era molt amic d'un davanter del Middlesbrough, que no estava bé, vull marxar d'allà. Tranquil, que jo et col·loco el Newcastle, fot el camp. El nano deixa el Middlesbrough i el pare li diu, val, però fins la temporada que ve que vagis al Newcastle, aquí s'ha de pencar, eh? Va morir d'accident laboral a l'obra. I poc després, un cosí de Gascoigne, m'han diagnosticat asma, no puc jugar més a futbol. Passa res, tu juga i quan vegis que t'ofegues, pares i ja està. Va morir d'asfíxia jugant a futbol amb els seus amics. Tot això li va anar marcant la personalitat a Gascoigne, que es culpava i, a més, pensava que ell podia ser el següent. Però l'alcohol no l'havia tastat. Als 14 anys van robar una ampolla de vodka, però diu que se li va posar tan malament que fins als 18 no va tornar a beure. Però bevia, com es veu, aquella regió del nord d'Anglaterra. Aquí pensem que tothom té un problema amb l'alcohol, però no era res fora de context. L'addicció li comença quan se'n va a Itàlia, 25 anys. Sol, no s'integra. De fet, el primer que fa quan arriba al vestidor del Lazio és regalar un manual d'anglès a cadascú. Apreneu vosaltres anglès. Ell va fer una classe amb una professora per aprendre les paraulotes.
Endavant.
Però a partir d'aquí se sent molt sol. Diu que cada dia ja dinant es comença a emborratxar fins a quedar cau i així fins a entrenament de l'endemà no s'assabenta de res. Com que prenia pastilles per dormir des de jove, se les pren ja com la Casitos, estan allà sol. Pensa que allà el fitxen perquè fos com el Platini a la Juventus, com el Maradona al Nàpols, com els holandesos al Milan. Ell va fer 6 gols en 3 anys. A la Lazio, el Llargan, se'n va a Escòcia i allà sí que la temporada de l'Eurocopa d'Anglaterra, que dèiem al principi, la del dentista, té un últim cant del signe, guanya Lliga i Copa amb el Celtic, el que passa és que la final de Copa, no sé com dir-t'ho, la juga dopat.
La primera part no havia anat bé, m'havia discutit amb un company i l'entrenador em va dir, ja has begut? I li vaig dir no, i em va dir, doncs fot-li. Vaig anar a la Woodroom i em vaig prendre un parell de gots de whisky. Em va tornar a dir, ja has begut? I jo, sí. Doncs ara surt i fes la feina. Vaig fer dos gols en 20 minuts i vam guanyar la final per 4-3. Després del partit em va dir: tu ja has begut el que havies de beure, estàs vetat a la festa de celebració. Però a les 10 de la nit em vaig assabentar d'on estava sopant l'equip, em vaig presentar al restaurant Indi on eren i vaig acabar ballant damunt la taula amb pilotes.
Aquí també va acabar despullat.
Però és veritat, això no és llegenda, eh?
És ell el que parla.
Que va acabar ballant amb pilotes.
És ell explicant-ho al podcast de l'Ineter.
Però no ens vacile.
Que no, que no. Que això és veritat i ho expliquen tots. Però ja li havia pujat el personatge. Aquella temporada, en un amistós abans de l'Eurocopa, Terry Venables el canvia, li diu: al minut 60, 70 et canviaré. I ell li diu a dos amics: tingueu el cotxe a punt. Tal com el canvi en surt vestit de futbolista i se'n van a un pub a veure el final del partit. Sí, és a dir, aquí l'addicció i el personatge el tenia ja molt pujat, i ja avall, després de Celtic, Middlesbrough, Burnley, on posava l'accent a la tetera del vestidor, a la Xina, que van al zoo a dir que el deixessin alimentar els tigres i va acabar tirant el cap de cavall a la piscina dels pingüins. És a dir, aquí hi ha clíniques de desintoxicació, violència domèstica. Hi ha un moment que se separa i la seva exdona, el seu pare, la seva mare, els seus tres germans, tenen cadascun una mansió que els ha regalat ell i ell no té on anar a viure. De fet, és molt il·lustratiu que quan guanyen amb el Tottenham la FA Cup, en el seu últim partit, ell es trenca els creuats, al minut 15 de la final, se l'emporten directe a l'hospital, després van els companys a celebrar un vell i tal, i quan marxen de festa, ell es queda perquè l'operen aquella nit i els seus pares es queden amb ell. És molt il·lustratiu de l'entorn en què es cria Gascoigne i de la filosofia familiar.
You know, I remember being in the hospital, it was funny because...
Me'n recordo ser a l'hospital i els meus pares, que havien anat a la final, m'havien recollit la medalla i també un rellotge d'or gravat que m'havien portat com a obsequi del Lazio. Els vaig dir: marxeu a casa i dormiu, que a mi ara ja em portaran a quiròfan. I em van respondre: no, no, preferim esperar que t'operin. Quan em vaig despertar de l'anestèsia, els meus pares ja no hi eren i el rellotge i la medalla tampoc. La meva mare havia robat la medalla i el meu pare el rellotge.
Aquesta era la família Gascoigne. David Beckham, que eren, tenien molt en comú perquè eren els dos cars de tabloide, els dos més estimats per l'afició d'Anglaterra, ho resumíem que l'únic que volia Gascoigne, fent tot això que feia, abans dels consums de substàncies, era simplement una mica d'amor.
You know what? He wanted to be loved. It was simple as that. Gazza was one of those people that you just wanted to be around him.
Hauríem pogut ser companys, el United. I Ferguson ha defensat sempre, si hagués vingut aquí, amb mi, amb Bobby Charlton, amb tota l'estructura del club, l'hauríem sabut portar. Vols saber què en pensa Gascoigne d'això?
People always say would have been different if I'd signed for Man United.
La gent sempre em pregunta si hauria estat diferent si me n'hagués anat al United, si m'haurien sabut controlar.
Eric Cantona, 2 foot somebody in the neck in the stand.
Bé, Cantona va fotre una puntada de peu voladora amb els dos peus a un espectador.
Wayne Rooney went with a granny.
Wayne Rooney se'n va anar al llit amb una iaia.
And Ryan Giggs went with his brother's wife.
I Ryan Giggs estava embolicat amb la dona del seu germà. Així que sí, potser hi hauria encaixat.
És l'última lliçó que ens deixa aquest heroi amb inconsciència de classe. No diré consciència perquè tampoc era abandonat de res, però els que es creuen moralment superiors, més fins, més... lliçonetes les justes, que ell es va equivocar i molt, però draps bruts n'hi ha tot arreu.
Cop de geni, el primer personatge, Paul Gascoigne. Gràcies, TG.
Fins ara.
Una 50, és un geni, realment.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Hòstia, nen.
Les properes seran més curtes, però és que aquestes per una enciclopèdia.
I les majors xaladures les va fer anar en serè.
Sí, sí, sí. Va, serè. Abans de ser addicte.
Abans de ser addicte.
Després, és a dir, abans de consumir addictament.
Abans de ser addicte.
Això d'anar serè a partir dels 20 anys a Newcastle, nord d'Anglaterra.
Ai.
És cultural.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.